La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, feliç dilluns 7 de desembre. Avui és un dilluns molt bo, perquè és un dissabte per la nit, un divendres per la nit, bueno, cada un que se ho agarre conforme vulga. La que els parla, Susana Pérez Balaguer, ben acompanyada com sempre en Maria Ventura López. Molt bon dia.
Bon dia.
També en Víctor Manuel Rubio.
Molt bon dia, Susana.
Víctor Manuel Rubio
Poveda.
Eixe apellido de les mares que tenim que reivindicar contínuament. Què tenim, Víctor? Diuen que el partit d'ahir prou bajoca, no?
Bueno, és que a veure, un 0-0 sempre és un partit que pot ser... A veure, no sol ser un gran partit, però al final si és del teu equip te'l tens que prendre sempre ni ser nerviosisme de que està jugant el teu equip. No sé, jo que ho canvie de canal mirant un altre partit de dos equips que no són els teus, vale, però al final està jugant el teu equip.
Per lo tant, va tindre interès per a tu el partit?
Per a mi sí.
Vale.
A veure, sé que és el tercer empat seguit. També se suma que se va lesionar Paco quan havia només jugat 33 minuts. Sembla que ha recaigut de la seva lesió. És cert que en els últims partits només portem 5 tirs a porteria. Però bueno... Portem 14 partits seguits sense perdre i encara, ara mateix encara estem en el tercer lloc, per tant, vale que a lo millor no li agrada la gent un 0-0, però a poc a poc.
Bueno, però com portem 14 partits sense perdre, el que volem és ja, pues això, anar amunt en la sensació de que hem guanyat per fi, no?
El dijous en UEFA guanyarem.
Bueno, i els xiques que els ha passat?
Elles sí que van guanyar.
Hombre, i tant.
Van començar perdent en el minut 2, un gol de Paula de l'Albacete, però Salma en el 55 en una jugada que pràcticament se genera ella, empata el partit, i en el 83 una altra jugada de Salma per la banda esquerra, un centro que Sara no pot arribar a rematar, cau el baló fora de l'àrea, Olivia conforme aplega li colpeja el baló, 1-2, seguixen-se en les primeres en 18 punts, ara el dissabte crec que acaba la primera volta contra el València B.
I en la NBA què tenim?
Pues ja sabem que el primer partit serà Brooklyn contra Golden State Warriors i el segon partit serà Lakers contra Clippers, el derbi de Califòrnia. Dir que de moment els únics que han anunciat que tindran públic són els Cavaliers i els Utah Jazz. O sigui, de moment només serien dos equips que tindrien públic en el seu pavelló. També hi ha que dir que molts ni siquiera ho han anunciat encara.
Bueno, en aquest repàs de ports ens quedem i ara anem a veure què ha passat este cap de setmana així en la província, en la comunitat. Maria?
Més lo que passarà, lo que vindrà, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, ha establit l'alerta nivell groc en les tres províncies de la Comunitat Valenciana davant la possibilitat que es registren ratxes de vent de component oest que poden aconseguir els 80 km per hora. L'avís està actiu des de les 3 hores d'aquest matí i finalitzarà a les 24 hores d'aquest dilluns amb una probabilitat entre el 40 i el 70%. 70%, han indicat fonts de l'EMET. L'alerta afectarà de manera especial a l'interior nord i sud de la província de Castelló. O sigui que, cuidado quan agafem el cotxe i millor a casa, Susana.
Lo que tenim el perill que tenim són les vent que bufarà en molta força, no? Mm-hmm,
exacte, els parcs també on estem, no? Perquè sabem que els arbres també són un lloc que si te fiques baix que pot produir grans danys, no? Mm-hmm. Continuem, sí. Mira, passem a una bona notícia perquè la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, ha posat en marxa, juntament amb Ecovidrio, la campanya Un quilo de vidre per un quilo d'aliments, que intercanvia quilos d'envases de vidre per quilos de menjar per al banc d'aliments. Aquesta campanya de marcat caràcter social que es desenvolupa fins al 15 de desembre en els tres capitals de la província de la Comunitat, Alacant, Castelló i València, consisteix en el fet que per cada quilo de residus de vidre que la ciutadania deposite en el contenidor verd, Ecovidrio donarà un quilo de productes d'aliments al banc d'aliments. Uh-huh. Concretament es col·locaran un total de 18 contenedors identificatius amb un cartell amb la imatge de la campanya a les ciutats d'Alacant, Castelló i València. 6 contenedors en cadascun dels dobles per a recollir una quantitat important de vidre que es traduïsca en una donació igualment significativa, Susana, per al banc d'aliments. O sigui que si podem anar a buscar aquest contenedor a la ciutat de Castelló, pues millor encara.
Ens queden notícies, Maria?
Sí, finalitzem amb dos notícies. Bé, primer, destacar també que el famós grup B d'Almassora, que tanta polèmica ha creat durant els últims anys, pues bé, es enderrocarà abans del 22 de desembre. O sigui que intentarem xerrar amb algú de l'Ajuntament, no? I després destacar dues notícies d'ací de Vila-real. La primera és que la Regidoria de Normalització Lingüística ha convocat una nova edició de cursos de valencià gratuïts per a la població adulta que s'impartirà de gener a juny de 2021, adaptats als protocols de seguretat necessaris davant de la situació sanitària actual. Un any més oferís un curs de valencià de nivell inicial A1 i A2 per a nouvinguts i un curs de valencià de nivell B1 i B2 per a pares i mares que ja han cursat este curs, no? Tots dos cursos són de 60 hores de duració, s'impartiran de manera semipresencial en una modalitat de formació que permetirà oferir una classe presencial de 2 hores setmanals a les aules de l'Espai Jove. Seran de 14 places per als nouvinguts i es realitzarà del 13 al 9 de juny. I les bases d'inscripcions, Susana, molt important, les trobaran a la nostra pàgina web, val? Per als interessats. I per últim, dir que l'Ajuntament de Vila-real també ha adquirit, a través de l'àrea de mobilitat de la Regidoria de Territori, 2 bases d'aparcament i càrrega per a patinets elèctrics que s'instal·laran de manera per fer una prova pilot, no? Per a donar resposta al creixement d'aquest vehicle, no? La previsió de l'equip de govern és col·locar un d'aquests dispositius a l'entorn de la plaça Major i un altre en els voltants de l'estació del ferrocarril per testar un poquet la resposta, no? Dels usuaris per veure com es realitzarà, no?
Pues si vos pareix, anem a parlar. Sabem que Anna Barceló, la consellera de Sanitat, ens deia què es pot fer i què no durant les festes de Nadal. Comencem en la cançoneta que mos poses, Maria, per a esta notícia que la gent deu de saber. Mos posem Modo Navidad.
Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas.
Bueno, pues el Consell ha aprovat este cap de setmana un nou paquet de mesures sanitàries que busquen, pues, evitar que les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis siguin l'origen d'una tercera onada. Les noves restriccions que s'afigen a les que estaven vigents entraran en vigor el 10 de desembre. Algunes mesures només tindran efecte els dies més assenyalats de les festes, com el 24, 25 i 31 de desembre i també el 1 de gener. Però què pot fer la ciutadania durant les festes de Nadal? voleu descobrir què pot fer, pues...
Sí, clar, clar, jo ja per la xenda, no?
Clar, per lo que parlem, puc reunir-me amb tota la família la nit de Nadal o la de Cap d'Any? Bueno, pues les reunions socials i familiars continuïn limitades a un màxim de 6 persones, però excepcionalment els 24, 25, 26, 31 i 1 podran fer ser fins de 10 persones a la taula. En tot cas, la Generalitat recomana que en aquestes trobades no s'adjunten més de 2 grups de convivència. Sí, Maria, algun dubte?
Sí, o sigui, em crida l'atenció que sempre es fica com a dades assenyalades, no? El 24, el 25, el 31 i el 1, però ningú parla del 5 i el 6 de gener, que també és una data molt assenyalada, diguem, sobretot així a la nostra comunitat valenciana, no? La celebració del Roscó.
Val, jo penso que aquestes mesures molt les gran dia anat
poquet,
aniran
poquet,
dient
no?
A finals d'any, per què? Perquè no sabrem com acabarem tots després de Cap d'Any. Uh-huh. Val? Una altra de les preguntes que també se fan. Puc eixir de la Comunitat Valenciana per a visitar familiars o persones afins? Bueno, la Comunitat Valenciana està tancada perimetralment i continuarà així fins el 15 de gener. Això significa que no es pot entrar ni eixir del territori valencià i si no és per una causa justificada. Ara bé, tornem, excepcionalment, els dies 23, 24, 25 i 31 de desembre i 1 de gener sí que estan permesos aquests desplaçaments amb motiu de reunions amb familiars i persones pròximes. O sigui, el que faríem de normal,
sí, sí, correcte,
encara que tinguérem el tancament perimetral. I la pregunta que l'altre dia ens fèiem perquè estàvem un poc marejats. Com puc acreditar el motiu dels meus desplaçaments a una altra comunitat autònoma? Bueno, pues el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicat que no caldrà una documentació concreta. Uau! Per acreditar el motiu dels viatges durant aquestes dades assenyalades. Entre altres raons, perquè la Generalitat no té capacitat per a decidir sobre altres comunitats autònomes. Tanmateix, el magistrat Joaquim Boig va explicar el divendres en una entrevista que li van fer que són moltes les formes amb els quals es poden acreditar els desplaçaments, com ara una carta d'invitació, una foto de carnet d'identitat amb l'adreça dels domicili dels familiars.
Per favor, aneu preparant el paper modo invitació a bodes, batejos i comunions per a traslladar-ho, no, també als nostres familiars, estiguen on estiguen, no? O una, la típica targeta nadalenca, no? Que ahí que ho fiquen directament.
Val. I una altra de les dudes. A qui no la puc tornar a casa la nit de Nadal o la de Cap d'Any? El toc de queda a partir de les 12 de la mitjanit continuarà en vigor i se prorrogarà fins al dia 15 de gener. Això significa que està prohibit circular per la via pública a partir d'aquesta hora, si no és per una causa justificada. No obstant això, com a excepció, les nits del 24, 25 i 31, ahir no parlem de les altres nits, sinó aquestes en concret, aquesta tota queda més tard, concretament fins a la 1:30 de la matinada. Una altra cosa que també es preocupava: quin serà l'horari de la restauració i d'hostaleria durant les festes nadalenques? Bueno, doncs els dies grans de les festes l'horari serà l'horari d'establiments i d'hostaleria s'allargarà fins a la 1 de la matinada, encara que es podrà acceptar encàrrecs fins a les 12:30 de la nit.
Ui, ui, justet, anirem. Si després tenim que tornar a casa a la 1:30...
A més, aquests dies el nombre màxim d'ocupació de les taules s'amplia a 10 persones.
Sí, així que podrem anar a un restaurant, diguem, a dinar i sopar 10 persones.
Per exemple, i a les 2:30 de la nit.
A les 2:30 el cuiner tindrà que anar de pressa per servir els plats i el postre.
Ui. Sí, sí, sí. I no podrà sopar el mateix a les 8 de la nit com no, a les 2:30 de la nit. No. Claro, perquè, clar, tindran que ser plats que no costen tant de mastegar, no? Es podrà celebrar la carretera de Sant Silvestre?
Carretera, carrera, no? Que si tu vols que inaugurem una carretera de Sant Silvestre, a mi em pareix bé.
Perquè la carretera té la... ¿Es podrá celebrar la carrera de San Silvestre?
Yo creo que no, es un poquete peliagut y difícil de hacer.
No.
Ai.
No es celebrarà la carrera de Sant Silvestre. Segons el decret aprovat pel Consell, no es pot fer cap carrera popular típica d'aquestes dades.
Ai, lo bonico que era veure als corredors de Pare Noel, no? I les disfresses tan originals que feien. Ai.
No serà, com seran les cabalgades de Reis d'enguany? Enguany no es podran celebrar les cabalgades de Reis com les coneixien fins ara, però sí que es podran realitzar amb algunes adaptacions. Uh-huh. Es permetren les cabalgades estàtiques en llocs on es puga controlar l'aforament i es garantisca el compliment de totes les normes d'higiene, distància i ús de mascareta. Els Reis també podran realitzar el seu recorregut als pobles i ciutats en vehicles. Tanmateix, no es podrà llançar objectes a la via pública i es recomana seguir les cabalgades des dels balcons de les vivendes.
Sí, però entonces tindran que passar per tots els carreronets de la ciutat, escolta. També t'ho dic, això és un poquet difícil, també.
Hi haurà mercat de Nadal?
Sí, sí, es pot, sí, no? En mesures de seguretat, com la fireta de Nadal que tenim així a Vila-real?
Pues sí, mantenint l'aforament del 50% i com a novetat, si no es pot augmentar l'espai, es podrà controlar l'aforament perquè no s'haja d'eliminar cap parada.
Perfecte, això ens agrada molt perquè dona ambient.
Això fins a... estem parlant des de l'1 de gener fins al dia 1 de gener.
Clar.
Cuidao, què és el que passarà fins al dia 1 de gener.
És que el 2021 pot canviar tot, no diguem. Jo crec que ja estem... No sé si esteu veient anuncis publicitaris en televisió que són molt cridaners, no? Em va agradar especialment un que ara no me'n recordo de quin és, que estan tots... diguem, celebrant i brindant per l'any nou, i és la mateixa abuela qui diu que li donen el 2020, no? I clar, la seva filla li diu, mare, per què has dit això, saps? I tots s'unixen a ell. Uh-huh. Jo crec que ningú vol parlar, perquè mos ha costat tant el 2020, que ningú vol parlar i fer referència al 2021, Susana.
Eixa és el que tenim tots un poc ganes de passar pàgina. Per això jo pense, no sé, que igual n'hi ha algun tipus de reestructuració pel 2021 en quan acabar les festes de Nadal en funció del cabet que tinguem.
Sí, també és en funció de com anirà aquest pont, eh? Com mos comportem durant aquest pont que ja estem finalitzant i les dades que es donen després se faran les pròximes mesures, diguem, per als Nadals.
Mira, te dic les últimes dades de la Comunitat Valenciana que van eixir dissabte i que se van publicar, Maria, i lo més llamatiu era que Elda baixava en 509 contagiats per cada 100.000 habitants. Tenim a Elda en 509 contagiats, eh? Tenim a Alcoi que puja en 361 contagiats per habitant. I tenim a Vila-real, que puja en 379 habitants contagiats per cada 100.000. I a Petrel, que se manté en 475 contagiats per habitant. Raro que mos donaren aquestes dades el dissabte, però en aquest cas sí que va ser una publicació que se va fer des de que es van donar i van publicar antes de fer aquest anunci de les noves mesures de que tindrem que tindre per a Nadal. Però bueno, esperem o veiem si això va manejant-se i tenim que anar tenint més restriccions. De moment anem a saber com se farà la cabalgada de Reis de Vila-real, perquè en una estoneta van entrar la Joventut Antoniana, que és la que gestiona com venen els Reisos a la població de Vila-real. Un segonet i entrem.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Hola, què tal? Salutacions. Arranca així el temps dels esports en la ràdio d'Apunt.
Repassem en 30 minuts l'actualitat esportiva.
Dels nostres esports i els nostres esportistes. En línia de fons, analitzem, reflexionem i parlem amb els protagonistes de la jornada. Ens agrada superar-nos i per això cada cap de setmana eixim junts a córrer en la ràdio de punt.
I tenim un marató d'hores en directe, amb moltes retransmissions.
En la ràdio de punt compartim la passió per l'esport. Compartim a punt. Sintonitza'ns a La Plana Baixa, 103.7.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. Anímate y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte.
Y si fa una estoneta parlàvem de les normes que ens dona la Generalitat Valenciana per a com seran les cabalgates dels Reis enguany. Com bé els ha dit antes, ara tenim a la Joventut Antoniana i la Joventut Antoniana és la que gestiona com venen els reixos a la població de Vila-real. Per això tenim nosaltres a Maria Casabó i Albert Arrufat. Bon dia, Maria.
Bon dia, Susana.
Bon dia, Albert.
Molt bon dia.
Ells són els presidents de l'Associació de la Joventut Antoniana. Recorregut que fan els reixos. Com arribeu a un acord en ells perquè vinguen cada any, Maria?
La veritat que nosaltres des del mes d'agost, quan acaben les vacances d'estiu, ja comencem a treballar tot com serà el Nadal i Reis, ens posem en contacte amb ells i enguany no anava a ser menys així, però clar, la situació és la que és i hem estat en contacte molt més temps que en ocasions anteriors per a que ells sàpiguen que quan vinguen així anem a rebre'ls en tota la seguretat per a que puguen arribar a les cases de xiquets.
Clar, perquè els xiquets enguany estaven un poc un poc inquiets perquè no sabien ben bé si per culpa d'esta pandèmia els reixos vindrien o no, però per lo vist ja heu contactat i és de ben segur que venen, no, Albert?
Sí, així és, ja estem ultimant tots els detalls. Avui fa un momentet ja presentàvem la forma de que plegaran. Enguany, pues, canviem el format habitual de la cabalgata en totes les carrosses, completament multitudinària, comptàvem més de 500 persones habitualment. Clar, enguany això no pot ser. I canviem de format, en més d'una cabalgada com ve sent habitual, passarà a ser una desfilada que passarem per quasi 35 quilòmetres per tot el poble, i així poder aplegar a totes les cases de forma que la gent es pugui veure des dels balcons, des de les finestres, des de les terrasses, sense necessitat de baixar al carrer.
Aixina, ens assegurem en la població de Vila-real de que estarem dins d'aquestes bombolles familiars. Exacte. I que no ens mesclarem i no n'hi hauran concentracions multitudinàries, que és el que se vol fugir. Algo antes de que apleguen, ¿vale? Perquè ara el xiquet està en el moment, bueno, el xiquet, el que no està en xiquet, està en el moment de la carta. Uh-huh. N'hi haurà recepció de cartes?
Sí, clar que sí. Sí que és veritat que el missatge tradicional que estem fent els últims anys hacia la plaça, on se plenen les cues que es fan per a que els xiquets entreguen les cartes, no va poder fer-se així, per tal d'evitar aglomeracions i el contacte amb molta gent. Però sí que és veritat que des de la Joventut Antoniana hem intentat que aquest acte no es perguera, perquè pensem que és important que els xiquets tiren les seues cartes, i sí que es portarà a terme en dos dies diferents, el dilluns 28 i el dimarts 29 de desembre, en horari de 9 a 9. De 9 de matí a 9 de la nit ininterrumpidament, perquè clar, són també dos dies laborables. Aleshores també hem pensat que els xiquets, que puguen, els papas puguen acompanyar els seus xiquets a tirar la carta. En aquest cas també seria a la placeta dels Pares Franciscans. Allí nosaltres preparem les bústies, i també sí que és veritat que al parlar-lo amb ses majestats vam veure que ells veien que no era el enviar un missatge reial per a que replegara les cartes, veient que no anava a ser possible, però des d'ací sí que traslladar-los la informació que ens han fet arribar ells, que no es preocupen, que a través de nosaltres, de la Joventut Antoniana, totes les cartes amb el setgell antonià, que és important que el setgell antonià estiga a les cartes, i que podran adquirir també allí durant aquests dies a la placeta dels Franciscans, les cartes arribaran a l'Orient.
Entonces, per a que xiquets sàpien segur que van arribar, portaran el segell, que és el que tu m'estaves dient, no, Maria? Uh-huh. I sabran que aniran, encara que no estigui el missatger reial, perquè tenim que donar-los el nostre compromís de que això va arribar.
Clar, si ells podran arribar, quan arriben allà a la placeta dels Franciscans, tindran la bústia per a que puguen depositar les seues cartes, i allí mateixa tindrem nosaltres una taula on podran adquirir el segell, que com tots els anys, i el segell és el que fa que les cartes arriben a l'Orient i que no es perguen pel camí.
El 28 i el 29, quin horari tindrem?
De 9 del matí a 9 de la nit.
Ah, o sigui, menys...
Tot el dia.
Tindrem tot el dia per a poder depositar totes aquestes cartes.
Exacte.
Que ens feu un compromís ferme de que arribaran, eh?
Sí, sí. Que no es preocupen, que les cartes arribaran a l'Orient.
La cabalgada, sabem ja l'itinerari?
El tenim ja a punt de definir, en els pròxims dies se farà públic en la nostra pàgina web, i ahir la gent podrà veure si passen pel seu carrer o no, i també durant la cabalgada mateixa se podrà fer un seguiment a través de la nostra pàgina web de en quin punt s'encontra ses majestats en cada moment.
Sí que sabem del punt que eixiran.
Sí. Començarem a les 5 de la vesprada, serà una part sense públic, on ses majestats faran l'adoració allí en el convent dels Pares Franciscans, i posteriorment vindran així a l'Ajuntament i es farà la recepció oficial. Tot això sense públic per evitar que s'ajunte massa gent. No obstant, tot això se podrà seguir per televisió i per xarxes socials en directe, i ja posteriorment a les 6 s'iniciarà la cabalgada, la desfilada enguany.
Sí, estem parlant de... sabem ja quina televisió ho retransmitirà?
Estem acabant junt amb la regidora de joventut de tancar aquest tema, però com tots els anys, serà el TV4 o la Televisió Castelló. Estem acabant esta setmana de reunir-nos amb ells per a tancar-lo tot també.
Antes, quan estàvem donant la notícia de com mos diu Generalitat que hem de fer enguany les festes, i parlàvem que també en el punt este de com serà la cabalgata en totes les poblacions, en les ciutats, la meva companyera me dia: i els carrers molt estretets, clar, haurà de ser, el recorregut tindrà que ser sempre de carrers amples, no?
Bé, ho hem orientat a que passin per la major quantitat de carrers possible, o sigui, no sols els més amples, sinó també els estrets. donar aquesta orientat a que la gent pugui veure des dels seus balcons o finestres, no hauria suposar un problema. Sempre i quan estiguin passant pel carrer, tu ho pots veure des de casa. No obstant, si algú, per la situació que sigui, pues no passem per davant de sa casa, tindrà, lo millor seria que s'arrimarà a un carrer el més ample possible, que se sàpiga que anem a passar per allí, i mantindrà així la distància de seguretat en altres famílies que, pues, per la circumstància, no passaren pel seu carrer i tingueren que ser al carrer també. No obstant, repetir, són quasi 35 quilòmetres de recorreguda en total. Passarem per gran quantitat de carrers i crec que la majoria de la gent ho podrà veure i disfrutar des de les seues vivendes.
Clar, perquè el que tindrem segurament televisat serà el punt d'encontre dels Reixos, que és l'adoració, i després també la recepció en l'Ajuntament. Exacte. Però per aquests carrers igual no tenim, no sabem si ho tindrem televisat o no, no?
Exacte, la idea és que se retransmetisca per la televisió i, com bé ha dit Albert, xarxes socials, el moment de l'adoració i el moment de la recepció oficial per part de les autoritats.
Uh-huh. Perquè, clar, jo m'imagine passant per aquests carrers i els xiquets que estan als balcons i les finestres i no estan xiquets, perquè jo me puc inclinar en aquest grup de gent, uh-huh. A mi fa molt de comboi parlar en les seues majestats. Es me fa, i per tant, clar, la idea és no deixar-se cap carrer sense que puguen els xiquets gaudir d'este moment, no?
Exacte, i també per això també comentarem també després que el matí del 6 de gener és un altre moment perquè els Reis puguen passar per alguns carrers que no han pogut mirar passar la nit abans.
Clar, perquè això era algo que jo també encara no havíem arribat, perquè com feia una estoneta estem llegint les normes que es posen des de Generalitat, havíem arribat quasi al roscón, o sigui, quasi el que és la nit d'antes, que és la cabalgada. Uh-huh. Però i el dia de Reis?
Clar, nosaltres el dia dels Reis, com els altres anys, el que estem fent és també que els Reis acaben de repartir els seus regals, també els xiquets baixen al carrer i els poden donar els regals, però pel que han dit abans, no, per evitar aquests contactes, els Reis ixe matí del 6 de gener tornaran a eixir pel poble de Vila-real a acomiadar-se dels xiquets i agrair-los tot l'esforç que estan fent, no, perquè aquests mesos estan sent molt complicats i els xiquets, la veritat, que estan donant una lliçó de com s'estan portant en tota aquesta situació. Aleshores, si per algun cas la nit del 5 de gener no han pogut veure els Reis, el dia 6 de matí tornaran a tenir l'opció de els Reis tornaran a passejar-se per la ciutat de Vila-real per a acomiadar-se d'ells i que puguem veure'ls.
Veure's, o sigui, que m'esteu dient que no podrem cantar el tirorí perquè mos donen Reisos?
Clar que sí. O sigui, la nit del dia 5 i el matí del dia 6, tots al balcó assomats, podrem cantar. Sí que la distància n'hi haurà que mantindre-la en tot moment, en guany, pues, ens ha vingut aixina.
Com se repartiran els Reixos?
Pues,
no ho podeu dir encara?
Sí, sí, no, sí, clar, sí, sí. Nosaltres estem en contacte amb ells, al igual que se fan els altres anys, ells també tenen l'ajuda dels seus patges,
sí.
I que en guany, encara que no es puguem veure i el Rei te dona en la seva mà, no, te dona el seu regal de la seva mà, els Reis van arribar a les cases dels xiquets, que no es preocupen que els Reis arribaran a les cases, es donaran els regals, encara que, com ja hem dit això, que no serà tan directe com els últims anys.
Val, a veure que jo ho entenc. Entonces, ells portaran una carta reial i aniran assegurant-se de que cada casa i cada xiquet que hagi demanat ja tinga els Reixos. Tant la nit d'abans, que és el dia 5, com el dia 6.
Uh-huh. El
que faran és un repàs el mateix diumenge de que assegurar-se que han rebut els regalets, no?
Exacte.
Però jo ho dic això perquè si algú no ens ha arribat el regal, el podem reclamar, no? I si mateix dia pel balcó.
Per supost.
Vale, perfecte. Mm-hmm. Perquè ells passaran.
Clar, clar. Mm-hmm.
És dir, encara que hagi vingut este problema, no se quedarà cap regal sense repartir.
Exacte.
Mira que esteu, o sigui, això està gravat,
Mm-hmm. No, però és informació que ens han traslladat els mateixos Reis. Ara fa uns dies parlàvem amb ells i es diuen que no es preocupen, que diguem a la gent que tots els xiquets i totes les persones tindran el seu regal, o bé la nit de Reis o el dia de Reis de matí.
Vale, això era algo que a mi em preocupava molt.
I a més, enguany, sabent que hi ha que mantenir les distàncies, però per tal de no perdre i se contacte d'alguna forma que hem tingut d'estar, pues també hem habilitat una plataforma. Uh-huh. Els Reis podran comunicar-se en els xiquets que així ho desitgen per WhatsApp mitjançant una videotelefonada.
Uh-huh.
Se podrà gestionar de forma que els xiquets puguen parlar en directe amb ells i pues, tindre un poc el contacte que teníem tots els anys, però en aquest cas per telèfon.
Bueno, en este caso de forma pues eso, tecnológica, en tecnología, pues en uh-huh. estas distancias de seguridad, es decir, que también podrán tindre'ls a distancia, pero que os podrán ver y els podrán sentir, ¿no?
Exacte.
Exacte.
Ha sigut més complicat esta organització.
Sí, la veritat, a veure, és un quan arriba Nadal i Reis, nosaltres ja ho hem dit abans, no? Ens posem a treballar des de l'agost i clar, més o menys ja tens tot preparada de com han sigut els anys anteriors. Enguany ha sigut tot nou i, clar, en agost podrem començar a pensar què anem a fer, però, clar, fins que no s'apropi tampoc la data, estem també dient si la situació va pitjor o va millor. Hi ha moltes coses que, clar, no depenien de nosaltres. Uh-huh. Però hem intentat dissenyar diferents actes que, estiga com estiga la situació, van a poder fer-se.
Uh-huh. L'acte que més vos ha costat preparar?
En general tots. Tot. Al final vam tindre, com deia Maria, la decisió d'orientar-ho de la forma que en el pitjor dels casos inclús així no poguérem tirar d'endavant. Ho vam estar parlant amb ses majestats i al final ells també van coincidir en crear la millor forma, perquè la situació d'estiu a d'ara ha anat canviant i la que tenim avui no serà la que tindrem la setmana que ve. Així que hem intentat ser el més responsables i tirant de la part de la seguretat al màxim i així garantir la seva presència si al poble.
Maria, el teu rei?
A veure, jo des de xicoteta sempre ha sigut Baltasar. Baltasar és el meu rei preferit, però sí que és veritat que ara que ja, no, des de que formem part de la Joventut Antoniana i estàs més en contacte amb ells, la veritat que els tres, per a mi són els tres.
I el teu Albert?
Jo sé que no és molt popular, però jo sempre he sigut de Gaspar. Però bueno, ara ja...
Pues veuràs tu, és real, és dir, per estadístiques, quasi tots a Baltasar i el menys popular, que és el que és Gaspar, és veritat que compliu el... En fi, bueno, pues jo suposo que ho passarem bé, que no se'n quedarà ningú xiquet i ningú major sense regal i que enguany tindreu la mateixa il·lusió i es prepareu per tindre la del pròxim any, no?
Així és. Treballarem tot
alguna possible. Recomanació? Algo que penseu que se'ns queda sense comentar?
Bé, jo crec que hem fet un repàs general de tots els actes.
A veure, jo vos ho dic això perquè jo no vull que tingueu ninguna excusa perquè deixeu ningú fora.
No.
És dir, ho teniu tot controlat, està tot encarregat, els reixos tenen el compromís oficial, el dia 28 i 29 estem per rebre les cartes, uh-huh. El 5 passaran per la nit i el 6 durant el dia, no?
Exacte. Així és.
Maria Casabó i Albert Arrufat, presidents de la Joventut Antoniana, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies.
Bon
dia.
Estás a la 92.2 FM.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
Agricultor. Ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito.
Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Además, celebra las Navidades pasando por la agencia DKV y recogiendo tu cesta de Navidad. Piensa en tu salud y en la de tu familia. ¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Touch a una BU.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
I ara tenim amb nosaltres el secretari del sector agrari de la UGT, Ramon Serra. Molt bon dia, Ramon.
Hola, molt bon dia, Susana.
Ramon, està convocada la huelga?
Pues la huelga està convocada des del passat divendres, dia 4. Sí, efectivament, la huelga està convocada. Es començarà el dia 14 i, en principi, tindrà una duració de 5 dies, fins al dia 20 de desembre. Però l'ànimo que tenim és de que si no s'aplega ningú acord per part de les parts, pues ixa huelga anar prorrogant-la en períodes successius.
Mire, declaracions que feia el Comitè de Cítrics, de Gestió de Cítrics i les Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, AEFE, això va ser concretament el divendres, declaraven que la patronal diu que se respecta la jornada i qui és responsable la vaga que volen fer en els almacens.
Bueno, pues yo lo que observe es la irresponsabilitat per part de la patronal, perquè en ningú moment se respecta la jornada que actualment està en vigor, és a dir, la jornada que tenim negociat en l'actual conveni. És el passat dia 4 de desembre, que és quan vam mantenir l'última reunió, el que ens van proposar era dos propostes en quant a la jornada, que versava una sobre que la jornada seria obligada de dilluns a dissabte i si no volies deixar, pues teníem que agarrar de dilluns a divendres però a raó de 9 hores, quan actualment la jornada està de dilluns a divendres però a raó de 8 hores al dia. Per tant, els que han trastocat, diguem, el que fins ara teníem pactat en el conveni és la pròpia patronal. Per tant, no veig quina irresponsabilitat mos aixequen a nosaltres, quan són ells els que volen variar i s'ajornar que ja està regular fins ara, no?
En aquest cas, ells els que argumentaven és que la campanya centra és estacional i les ventes s'intensifiquen en aquestes fetges justament de Nadal. Això ens deixa sense competència, sense producte per a competir en els sectors que en producte que ve d'Egipte, Turquia o Marruecos.
Bueno, pues la pilota està encalada en el seu terrat. Nosaltres vam ser meridianament clars el passat dia 4, perquè ens van preguntar, ens van preguntar per part d'un dels interlocutors de la patronal, ens va preguntar directament què tenien que fer per a que no farem la huelga. I nosaltres li vam contestar que el que tenen que fer és deixar la jornada conforme la tenim fins ara i seguir negociant i seguir parlant. Per tant, clar que és una activitat estacional, però bueno, és que els treballadors també tenen dret a conciliar la seva vida laboral i personal si així no ho entenen, més enllà de que sigui una activitat estacional. És de veres que hi ha empreses que les campanyes les fan curtes, però altres empreses que ja les fan molt llargues. Per tant, nosaltres el que volem és que puguen elegir els treballadors i treballadores si van a treballar o volen treballar els dissabtes o els festius o fer més de 8 hores al dia, que siga a voluntat del treballador, no que siga una obligació. Això és el que nosaltres estem farts de dir-ho per activa i per passiva, i és el mateix que han manifestat durant les 9 reunions que fins ara hem mantingut en la patronal en la negociació. Per tant, el tema està així de complicat.
Esta vaga s'ha anunciat el mateix dia que els treballadors del sector agroalimentari de Múrcia se mobilitzen, no?
Bueno, pues pareix que sigui així. No tinc jo massa informació, però bueno, me comenten de que sí, de que allí en Múrcia pues també han començat les seues mobilitzacions. Allí el conveni que tenen encara és pitjor, i a mi em sembla que alguns de la patronal o algú dels negociadors que estan avui negociant el conveni del manipulat de cítrics de la Comunitat Valenciana, que són també representants d'algunes empreses d'allà de Múrcia que s'han instal·lat per així per la comunitat, pues igual és que volen exportar aquell conveni a aquestes terres, no? Quan aquell conveni, pues la veritat és que és un conveni encara pitjor que el que tenim en la Comunitat Valenciana, i per ahí no anem a passar, no anem a tragar-nos això.
N'hi han previstes més reunions?
Pues no n'hi han previstes ningú tipus de reunions entre les parts, però sí que és de veres, i així no s'ha de anunciar, que estem convocats per el Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana este proper dijous a les 9:15 del matí, perquè és preceptiu, és obligat que les parts, antes de que s'execute una vaga, pues que s'assenten en l'administració per tal de que s'hi abore en aquesta última oportunitat si hi hagi algun tipus d'aproximament que derivara en la desconvocatòria de la vaga. Però avui per avui, jo l'altre dia manifestava que ho veia a un 50% la possibilitat de fer vaga i un altre 50% la de desconvocar la vaga, avui ho veig al 95% de possibilitats de que fem la vaga, i un 5% només per deixar una miqueta d'opció a que la CIA que s'execute pues, se puga plegar en acord. Però ho veig molt complicat, molt complicat.
Vostè, este dijous que s'assentaran i que n'hi haurà un mediador entre les dues parts, no veu que n'hi hagi algun tipus de possibilitat?
Pues hasta la fecha de hoy la veritat és que no n'hi veig pràcticament ninguna. Sempre n'hi ha alguna, no? Però bueno, és tan fàcil com a que anem el dijous allí i que la patronal diga, bueno, va, estem d'acord en mantindre la jornada de dilluns al divendres a raó de 8 hores, ¿vale? Això significaria, en quasi pràcticament en total seguretat, la desconvocatòria de la vaga i que continuarem les negociacions fins que aplegarem un acord. Perquè en l'altre és més fàcil aplicar un acord. Ara, en el que és impossible, per lo menos per a nosaltres, és trastocar la jornada que avui tenim. No?
Pues Ramon, esperem que, pues això, que s'arribi a un acord, que no patisquen, perquè en aquest cas tot el món hi es perdem. Secretari del sector agrari de la UGT, Ramon Serra, moltes gràcies per haver entrat en esta cadena i haver explicat com està la situació en aquest moment.
Pues moltes gràcies a vosaltres i esperem, encara que hi hagi poques possibilitats, de que d'ací al dia 14 pues puguem aplegar a un principi d'acord. Moltes gràcies.
A vostè, molt bon dia. Ha sido tú, la que me dio el mordisco, ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú.
espejo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Mora, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Y si la semana pasada li preguntàvem a Albert Heredia com anar el fòrum ocupat, avui li farem preguntes més personals. Bon dia, Alberto.
Bon dia.
Avui li preguntarem, quan en una entrevista, com us hem de comportar?
Mira, jo penso que per a una persona... Crec que tots sabem enfrontar una entrevista de treball. Crec que el millor consell que li podem donar a una persona l'hem escoltat mil vegades, mil i una vegades, no? Que és, sigues tu mateix. Però, clar, la pregunta, o sea, no és tan fàcil. Què és ser tu mateix? Com sóc jo mateixa? Moltes vegades les persones no saben contestar a qui som. Més enllà de dir el nostre nom, això és el que hem fet. Anem un poquet més enllà. Qui som nosaltres? Què ens agrada? Què ens apassiona? Què ens dona bé? A mi m'agradaria, avui, Susana, evitar els típics consells que podries buscar en Google. Entraries, com afrontar l'entrevista de treball? I te trobaries els típics consells de sempre, no? Pues, sigues puntual, mira els ulls, vestis adequadament, somriu... M'agradaria entrar un poquet de valoració, un poquet més personal, de cada persona, no? Que puga enfrontar-se a aquesta entrevista de treball. Lo primer en una entrevista, lo primer que els dic a tot el món, estudia l'empresa. Saps a quina empresa vas, a què es dedica, en quins sectors treballa, quants empleats té, on té els centres de producció, quin és el seu servei principal. Estudia't bé, però també l'oferta de treball. Ho tens on hagis de presentar el teu currículum, tindràs la descripció de què és el que s'espera de tu. Això és molt important, anar a l'entrevista tenint-ho preparat, sabent on anem, no? I què s'espera de nosaltres. Però després... En l'entrevista, que és la part que a tots ens fa un poquet més de por, tu coneixes, Susana, aquest programa de la tele, no sé, és en Telecinco, en 4, este que van a buscar parella, una persona
que
es posen a sopar en un desconegut i se tantegen. Una entrevista de treball ve a ser algo molt paregut, molt paregut, en essència ve a ser el mateix, dos persones desconegudes que se volen conèixer. A vegades anem a una entrevista pensant que ens van a avaluar, que ens van a fer un examen, que ens van a posar a prova, i per a res, són dos persones que se volen conèixer, l'una a l'altra, no? I per supost que la persona, l'entrevistador, ens farà preguntes per a conèixer-nos, però nosaltres també és el moment d'aprofitar per a conèixer a l'empresa. Vull una segon cita en esta persona, en esta empresa, vull continuar així, m'agrada el que veig. Tot això, de vegades ho enfrontem en por, no? En eixa por de, ostres, si me posen a prova. No existeixen les preguntes trampa. I això també ens ho tenim que llevar del cap. La persona que t'està fent una entrevista no guanya res frente a preguntes trampes. No guanya res. Tenim que enfrontar la entrevista amb total naturalitat. Amb total naturalitat de parlar entre dues persones que se volen conèixer sense més, no? I també saber que no ens contracten per el nostre currículum. El currículum té la seva funció. El currículum té la funció d'aplegar a l'entrevista de treball. Ahí fem, els seleccionadors fan el filtre, però una vegada estàs en el procés, en el moment de l'entrevista de treball, tots els resto de candidats que estan també sent entrevistats segurament complisquen amb la formació, amb l'experiència, igual que tu. Per tant, per què ens contracten? Per l'actitud, per la nostra personalitat, per la nostra forma de ser. Els coneixements i l'experiència, la resta de candidats en els que tindran que triar, ja la tenim. Ens contracten per la nostra forma de ser. Si encaixem en aquesta persona, si ens enamorem en aquesta cita, no? Que parlàvem de les dues persones que se coneixien. El currículum parla del nostre passat i les entrevistes les enfoquem cap al futur. Inclús si l'entrevistador ens fa alguna pregunta sobre el currículum, què fes en aquesta empresa? Nosaltres canviem el xip i no contem el passat, el que fèiem en la empresa. El que contem és què vam aprendre en aquell lloc de treball i què sabrem ara aplicar en la nova empresa, mirant cap al futur. Uh-huh. Quins problemes hem après a solucionar? A què ens hem enfrontat per a poder aportar valor a l'empresa cap al futur? Val? I això penso que és una clau molt important. Pegar-li la volta i pensar en el valor que podem aportar sempre a l'empresa. Mira, així, tots coneixem la fórmula de Einstein, de la teoria de la relativitat, la de E igual a MC al quadrado. Jo no sóc Albert Einstein, però com sóc Alberto vaig a fer una fórmula també, ¿vale? Si m'ho permitiu.
És la notem, eh?
La fórmula per a mi és E igual a T més C multiplicat per F. E igual a T més C multiplicat per F. L'èxit professional, personal, el que vulguem, l'èxit és igual a treball més constància, treball i constància, multiplicat per el foco. Per el foco. Si el nostre foco és negatiu, el nostre èxit segurament siga negatiu. Per tant, hem d'enfocar-nos cap a on volem anar. Què és allò que ens agrada? ¿Recordes lo que he preguntat? ¿Què és allò que ens agrada? És el primer que he preguntat. ¿Què és allò que ens apassiona? Hem començat parlant d'això. I pense que abans de presentar-nos a la búsqueda de treball, primer hem de buscar-nos a nosaltres mateixos. Qui som? Què ens apassiona? Les persones que triomfen, les persones que aconsegueixen l'èxit laboral, són les persones apassionades. L'actitud només la demostrem quan algo ens apassiona. Qui és el número 1 del tennis? Rafa Nadal. Rafa Nadal ha treballat molt dur. Rafa Nadal segur que ha tingut molt d'esforç, molta preparació, molta formació, però tot això només ho ha pogut portar endavant perquè li apassiona el tennis.
Clar.
Ferran Adrià només ha pogut ser el número 1 de la cuina perquè li apassiona la cuina. I quan nosaltres anem a una entrevista de treball i optem per un lloc de treball que no ens apassiona, no ens brillen els ullets. I això l'entrevistador ho nota. Ho notes tu també quan tens aquesta cita romàntica, no? Quan dicen a una persona, dic, ostres, no li acabe jo de... no hi ha feeling, no hi ha feeling. Quan hi ha feeling? Quan trobem la nostra passió. I necessitem escoltar-nos a nosaltres mateixos. Jo conec molts casos de gent, de persones que han estudiat un cicle d'administració, per exemple, però la seva passió tota la vida ha sigut la cuina, o la música, o qualsevol altra cosa. Però com han estudiat pues, lo que van estudiar en el seu dia, el foco, el posen en un lloc que no hauria de ser. I per tant, l'èxit o els seus resultats estan sent els diferents als que li agradarien. Què passaria si ens dedicarem a allò que ens apassiona? Pues quan anem a una entrevista de treball sabent allò que ens apassiona, ho tenim tot guanyat. ens brillen ja els ullets, somriem parlant de la feina, sense donar-nos comptes, sense escapar la sonrisa.
Clar, el que passa és que no sempre tenim l'oportunitat de que ens entrevisten en allò que ens agradaria treballar.
Però si ens entrevisten és perquè hem presentat nosaltres la candidatura. Per això dic, hem de posar el foco. Si volem guanyar una entrevista, posem el foco i tenim que saber on presentem la nostra candidatura. Clar, fins que trobem quina és la nostra passió, podem passar per bons llocs de treball, podem passar per moltes entrevistes, podem passar i superar aquestes entrevistes. No passa res, tot és aprenentatge. Tot és aprenentatge, tot treball ens apropa un poquet més a allò que nosaltres volem, però si no deixem d'escoltar-nos a nosaltres mateixa.
I quan tu te trobes en esta cua esperant a que te facin l'entrevista i veus les persones que n'hi ha allí i es comences a t'invadir la por de que aquestes persones les veus que estan més a l'altura que tu. En aquest moment que t'invadis la por i que es comença a tindre un sentiment d'inferioritat?
Per quin motiu? Per què t'invadis la por? Per pensar que la resta siguen millors que tu. No fa falta ser el número 1, és que no és necessari. No hi ha ninguna persona que siga... O sea, al final totes les persones que treballen mai és el número 1, sempre n'hi hauria uno millor. Aquí contraten a la persona que encaixa en la filosofia de l'empresa, en la cultura. Moltes vegades quan ens rebutgen d'una entrevista de treball o d'un puesto, de vegades ens invadís ese sentiment, no? De no estic a l'altura, no sóc bo, és que m'han dit que no... No. Pot ser sigues molt bo, pot ser sigues un gran professional, simplement no encaixes en la cultura de l'empresa i això també tenim que veure-ho. Per simplificar, vale? Vaig a fer un exemple molt, molt simple. Imaginem que tota l'empresa fora, jo què sé, tots foren fanàtics del Barça i jo sóc fora del Madrid. Potser jo siga un gran professional, però entrar a treballar en una empresa, en una cultura molt diferent a la meva filosofia, als meus valors, si això l'entrevistador ho capta, sabrà que tu segurament després no sigues feliç en aquesta empresa, que segurament no pugues desenvolupar-te de la mateixa manera que els teus companys perquè no te sents acord en la filosofia, en els valors i en la forma de treballar d'aquesta empresa. Això ho he simplificat molt en l'exemple del Barça del Madrid, però sí que passa, anem a fer un poquet més laboral, no? Soc activista medioambiental, no podria treballar en una petrolera, per exemple, no?
Veuràs, m'estàs parlant de cap a on tenim que caminar, perquè pot ser que en aquest moment no estiga molta gent on té que estar i sí que tindria que estar aquesta gent en lloc de la gent que està on està.
Pot ser, sí.
I és la gent que està on està, si no estiguera allí i estiguera en un altre lloc, també estaria millor. És com que el que tenim que fer és alineamos
foco
en lo que realment volem estar i on volem estar tot el món. Perquè quan antes m'has dit, fija't, en una empresa, quan tu són del Barça i entra un que és del Madrid,
sí,
és que se nota. És cert, quan vols anar a formar part d'un puesto on tu mateixa no te veus, més val que no te presentes, no?
Exacte. Però, a més, la persona està del Madrid que entra treballant en l'empresa del Barça, no és pitjor professional.
No, simplement que buscar aquella empresa on tot són del Madrid.
Exacte. Que compartisquen valors.
Exacte. Que en este cas anem a fer lo més pròxim i que tots són del Villarreal.
Anem a fer lo més pròxim. Correcte.
Alberto, cal dir que tu eres el responsable de RH en Positivo. Cuidao el nom de l'empresa,
Bueno, som una empresa social i local d'ací de Villarreal. Estem treballant en tota la comunitat valenciana, però som d'ací, del poble.
Però dona't compte quan un ja pensa en este nom i posa el nom de En Positivo.
En Positiu, en valencià, espera fer-ho més proper.
Ojo, vosaltres quan vau agarrar esta emprenda ja entraeu en el foco En Positiu,
Per supost. Per supost, perquè no entenem la vida d'una altra forma que no sigui En Positiu. És a dir, quan ens dediquem a lo que ens apassiona, inclús sense saber... li dediques temps, li dediques esforç, li dediques constància, li dediques... aprens. I quan aprens millores, i quan millores fas més coses, i quan ja més o menys controles encara vols més. I això és la passió, això és la passió.
Alberto Heredia, responsable, com hem dit, de RH en positiu, moltes gràcies per haver estat i haver-nos fet un poc còmplices d'aquesta garantia que ens donen quan naixem per anar a per lo que ens agrada, no? Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Argo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Argo. Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
MARE, Centros de Educación Maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene, las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda, www.centremare.com.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Si te das prisa, la próxima vez que escuches este mensaje, lo harás mientras conduces un Renault. Porque del 3 al 12 de diciembre llega la Feria Renault de Valencia. Aprovecha la liquidación stock de vehículos nuevos, seminuevos y comerciales con precios especiales de feria y unidades limitadas. Además, adelántate al nuevo impuesto de matriculación 2021. Reserva ya tu plaza en feriarenault.es o ven a la red Renault de Castellón.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
En Grúas Tomás, creixem amb tu. I ho fem compromesos amb un futur sense contaminació. Amb una missió ben clara, solucionar problemes. I després d'aquest dany que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt. com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grues Tomàs.
I ara tenim amb nosaltres el secretari general de la Unió, Carles Peris. Bon dia.
Bon dia.
Ja se té fetges per al trampeig del massiu en cítrics, no?
Sí, efectivament. En aquests moments, després ja de l'anunci que van fer en el seu dia, de que anava a ficar-se a disposició dels llauradors 10.000 hectàrees de trampeig massiu, pues, ja han enviat les cartes per part de la conselleria a cooperatives i al sector per a que se facin les sol·licituds per a aquells llauradors que així no ho consideren i vulguin utilitzar el trampeig massiu abans del 22 de gener. Per lo tant, és important començar a llançar el missatge de cara als llauradors de que aquestes sol·licituds a partir de ja ja se poden fer i que tenim ahí pues, aproximadament mes i mig per a poder fer-les i que se pagarà el 50% del cost del trampeig massiu. Jo crec que és algo que en este cas la conselleria s'ha actuat ràpid, perquè és una de les coses que demanava la Unió, perquè recordem que el trampeig s'ha de efectuar en els primers 4 mesos del 2021, per tant la sol·licitud hasta finals de gener, i a raïs d'ahí aquells que ho sol·liciten pues ja podran fer replegar la trampa i instal·lar-la, no? Ahí l'únic que la conselleria sí que demana que t'has de comprometre a posar tota la superfície, clar, que demanes.
En este cas, estan el trampeig massiu de cítrics estan per a cultius ecològics com per al convencional. Poden optar els dos tipus de cultius,
Sí, efectivament.
Després també ens diu que té que ser una superfície mínima d'una hectàrea.
Sí, no és que tinga que ser una superfície mínima d'una hectàrea, sinó que tenim que agrupar les sol·licituds com a mínim en una hectàrea. Si algú necessita menys d'una hectàrea, lo que intentarem, sobretot nosaltres des de les oficines de la Unió, és juntar propietaris que tinguin una superfície menor a una hectàrea i fer aquesta sol·licitud conjunta.
Val, perquè això, quan vaig llegir la carta, em va preocupar un poc. Però si vostè me diu que se junten entre les persones que tenen menys quantitat de terra i poden sol·licitar-lo per la una hectàrea.
Sí, efectivament. Nosaltres, en un cas contrari, haurem sigut els primers en demandar a l'administració que facilitara, no? També, perquè tots sabem la citricultura nostra, que n'hi ha parcel·les que són inferiors a una hectàrea i, per tant, no haurà tingut massa sentit. Però per qüestions d'agilitat, pues està bé que cada sol·licitud almenys continga com a mínim una hectàrea.
Els repartiments es realitzaran per a cobrir la meitat de la superfície declarada, és a dir, la persona que anirà a sol·licitar-lo se té que comprometre a cobrir l'altra meitat de la quantitat de terra que tinga, no?
Sí, efectivament, si no te subministraran les feromones. Al final, això és un sistema que se té que implantar en tota la superfície, per tant no estaria bé que només agarrarem, diguem, la meitat que ens subvenciona la conselleria, l'altra meitat no posar-ho. Per tant, la conselleria, això sí que és clar, que te donarà l'altra meitat sempre quan tu aportes la factura i els albarans de compra de la part que te correspon com a llaurador. Però jo penso que que està prou ben organitzat i que anirà endavant en prou agilitat, perquè se té que fer així, si no us aplegarem tard i seran tot lamentacions després.
Després també parla en esta carta de que s'ajuntarà una plantilla en forma d'Excel i n'hi ha una sèrie de requisits com per exemple el DNI, el cognom, el nom de l'agricultor. Jo li dic a vostè que des de la Unió, supose, i des de les cooperatives n'hi haurà un lloc on podran ajudar a que tot això se complimente, no?
Sí, efectivament, les cooperatives ja tenen tots la directriu que ha enviat conselleria, també li tindran les SAG i comerços privats, aquells que estiguin integrats en aquest SAG, i les organitzacions agràries pues, també tenen tot el que és la carta, el model de sol·licitud, i si algú vol demanar-ho, pues les oficines de la Unió estan obertes per a facilitar un poc el treball de cara a la gent. Però és prou senzilla, no? Omplir la sol·licitud és prou senzilla, i imagine que hasta inclús estarà en el portal de GVA, en Conselleria d'Agricultura o en Sanitat Vegetal, estarà segur per a aquells que no, que vulguin fer seu directament ells.
Perquè vostè sap que si li hauria ara en este moment, és dir, van enfrontar-se a un repte molt gran, perquè, Vicent Navarro, que en este cas ell està en la Universitat Politécnica de València, deia que això no serà tan fàcil, que això aniran tenint que degradar-lo generació tras generació, és dir, serà una cosa prou complicada d'anar aplacant, no?, este cotonet.
Sí, la veritat és que en els mètodes actuals que tenim va ser una lluita progressiva, no? Perquè al final estem parlant que les feromones, si s'implantaren en eixes 10.000 hectàrees, poden baixar entre el 15 i el 20% de la població, però tenim nivells tan alts de població que els danys igual continuaran apareixent si només s'instal·laren feromones. Per tant, això ho combatirem a part en els productes químics autoritzats, que ja hem vist que l'eficàcia pues, no és tot lo bueno que desitjaríem, però bueno, al final en les soltes d'anagirus, pues, que també aniran fent poc a poc progressivament la seva feina, i tindrem que anar combatint en aquest model. No tenim,
sí que tenim
avui per avui una altra opció.
Sí que tenim el trampeig autoritzat ja, i que evidentment ja s'ha posat en marxa, el que passa que les soltes encara no les tenim massa clar quan seran, no?
Sí, les soltes d'anagirus estan fent-se, però només estan fent-se en parcel·les on se fa agricultura ecològica, perquè encara no sabem quins pesticides dels que utilitzem autoritzats li afecten o no. Per tant, s'estan fent eixes soltes només en parcel·les que sabem que no van a tindre ninguna afecció, i va molt lento, és una cria molt lenta, i per tant, però n'hi ha que llançar eixe mensatge de que només tenim això, i com només tenim això, tenim que facilitar-li al llaurador lo que tenim, les ferramentes que tenim en estos moments. Ens agradarien altres ferramentes, però no les tenim. Al final, el demanar una autorització excepcional de metilclorpirifos que se fa i possiblement no mos la donen, podem enfadar-nos tot el que vulguem, però si no mos la donen no va a servir com una solució. Per tant, només cal dir-li al llaurador que té que estar ahí i ser insistent en el que tenim per a fer bé les coses, i de cara al futur esperem donar-li una solució al cotoner, clar.
També Abel Zaragoza, que és comercial de química, d'una comercial d'una química, deia que 400 difusors, se fan falta 400 difusors per hectàrea.
Sí, aproximadament són 400-450 per hectàrea, perquè és una unitat per arbre. Per això el cost és tan elevat. Sí que hem aconseguit que d'un euro 10 que estava l'any passat, pues, si mos financin el 50%, pues, i l'empresa segurament tindria capacitat de fabricar algo més barat que l'any passat, pues a lo mejor una trampa pot estar en 40 o 50 cèntims, aproximadament.
L'empresa, al final, adquirirà el compromís d'aquestes 10.000 hectàrees, almenys?
Sí, quan la conselleria ho ha anunciat és perquè té el compromís de l'empresa de subministre. L'empresa estava en una horquilla entre 10.000 hectàrees i 30.000 hectàrees de fabricació, però per no arriesgar més del compte, pues, se va comprometre pues, aquestes 10.000 hectàrees, i la conselleria així ha executat, no? Allò que demanàvem, sobretot insistentment des de la Unió i Llauradors, no com una solució definitiva, sinó pues, tindre una ferramenta més damunt de la taula. Clar, perquè al final t'encontres una miqueta desesperat, no? De que no tens res que te doni una solució 100%.
Claro, si pensem que tenim 80.000 hectàrees, en 10.000 ens quedarem prou curts,
Sí, ens quedarem prou curts, però també n'hi ha que dir que les 80.000 hectàrees, avui per avui, no estan afectades. Tenim un foco, sobretot així en la Plana Baixa i el Camp de Morvedre, molt intens, però tenim molta superfície que encara no té una afecció important, que anirà recorrent i anirà detectant-se en altres zones, segurament, perquè la forma de treballar del sector pues, implica que al final en desplaçament de treballadors, de caixons i moltes coses, pues, la plaga anirà estenent-se hasta inclús altres comunitats autònomes i focos puntuals que s'han detectat en altres comunitats autònomes o hasta inclús en Alacant. Al final acabarà apareixent en tots, però esperem que aquestes zones que ha aparegut més tard, quan tinga més intensitat, ja tinguem una solució més clara, no?
Ja tenen la contestació de la carta que van enviar a Brussel·les demanant que fora la taronja producte sensible, i també que se revisarà l'acord de Sud-àfrica, no?
Sí, efectivament. Ahí el que tenim és una contestació per part de la comissió, de que la comissió auditarà el sistema d'importació de cítrics de Sud-àfrica i d'Argentina. Què vol dir això? Que des de 2016 no s'auditava, nosaltres ja ho vam denunciar en el seu dia, i ara, degut a la pressió del sector, pues sí que veiem que la comissió al final actuarà en auditoria. Això no és una solució final, això no vol dir que van a deixar de vindre cítrics de Sud-àfrica, no. Al final això és un pas més per a intentar de que la comissió se doni compte de que Sud-àfrica i Argentina no estan preparats per fer enviaments al bloc europeu lliure de plagues, que és el que estem denunciant contínuament. Nosaltres tenim que anar més enllà ara d'este xicotet pas, que és que al final veig que en aquesta auditoria que ells són deficients en certes coses, en l'ús de pesticides, en no garantir-nos vindre així sense plagues, i que implanten la inspecció en origen de forma permanent, no una auditoria cada 4 o 5 anys. Això no mos val, mos serveix per a ser el primer pas, però necessitem una inspecció en origen de forma permanent cada vegada que ells envien un cítric al bloc europeu. Necessitem el tractament en fred durant el trànsit, que és l'únic tractament garantista per a introduir plagues, i necessitem una unificació dels controls aduaners en els estats membres europeus per a que no estiguen jugant, per exemple, en Rotterdam, que són més laxos i se'n van a buscar aquest port perquè allí hi ha més laxitud per entrar. Això és el pròxim objectiu que tenim que aconseguir a base de seguir fent pressió, i esperem que algun dia ho aconseguim perquè anem en la bona línia, no? De al final presentar informes rigorosos que almenys fan ja que aquesta maquinària tan pesada, tan buròcrata, que és la Comissió Europea, es comença a actuar.
I per a les persones que demanen que en este conveni de Sud-àfrica se queden els cítrics fora?
Com? No acabo d'entendre.
En el conveni de en este conveni que se revisa cada 4 o 5 anys, crec que és, hi han veus que demanen que el cítric espanyol se quede fora d'aquest acord.
Ojalà en aquesta revisió excluïren, que no tingueren les facilitats que se li van donar en el seu dia en l'acord, desaparegueren. Però ahí n'hi ha que dir que l'acord era sine die, no, o sigui, se poden implementar mesures diferents, però l'acord és per a sempre, d'alguna manera. Que sí que nosaltres demanem tota aquesta sèrie de mesures que he dit abans, i també demanem que en moments determinats que nosaltres no som deficitaris produint cítrics, que això ja se contempla en l'informe que hem enviat, que no se puguen importar cítrics de Sud-àfrica o Argentina o d'on siga, en este cas Sud-àfrica, perquè parlem de Sud-àfrica, no se puguen importar, i si s'importen que apareguen tarif barrier, que són no són arancels, però són d'alguna manera uns gravaments ambientals, no? Vostè vol vindre així, l'importador que vulgui aportar cítrics de tan lluny havent ofert així, té que estar, té que tindre alguna tassa, no? Seria una espècie de tassa. El tarif barrier és una espècie de tassa, i intentar posar damunt de la taula escenaris diferents als que tenim, perquè és molt difícil que l'acord deixara de tindre vigor. Seria molt, molt complicat.
Perquè vostè sap que si ens posem a competir en Egipte, per exemple, en este plan que era el plan Tosca, crec que era, i si en perdem perquè ells tenen molta quantitat de terra, on de desert, que poden convertir en terra fèrtil i ens poden tapar en cítrics al final, no?
Sí, Egipte està creixent en importacions també al bloc europeu, tenen una capacitat productiva molt alta en aquests moments, afecta sobretot a la taronja grassa, la taronja de suc, mandarines, clementines, ells no són productors importants i no ens està afectant massa, però de cara al futur aniran adaptant-se, igual que Sud-àfrica ha adaptat la seva citricultura a la finestra que li ha oferit la Comissió Europea, no? Perquè en el tractat amb Sud-àfrica n'hi ha que recordar que les clementines o mandarines estan exemptes, diguem que poden entrar de forma lliure, i hasta inclús no podríem aplicar una clàusula salvaguarda en cas de que demostrarem que hi ha una desestabilització, perquè no està contemplat dins d'aquest acord. Per tant, aquestes coses són importants de ficar aquests mecanismes diferents per a intentar corregir en algun moment determinat que la comissió puga actuar i corregir una futura desestabilització del sector espanyol de cítrics, perquè ja estem veient que ja ens ho ha provocat alguna campanya, i en un futur ens ho provocarà, perquè ells en els últims 10 anys el que més han plantat ha sigut mandarines tardies, que són les que venen agost, setembre, octubre, i hasta inclús a millor alguna en el mes de novembre, que és el que realment ens fa mal a l'inici de la nostra campanya. Hi ha moltes coses que tècnicament hem d'anar treballant molt poquet a poquet i n'hi ha que ser molt insistent.
Sap què passa? Que quan me diu molt poquet a poquet me dona tanta por de que si poquet a poquet arribem tard.
Sí, però no podem córrer més de lo que, de lo que estem corrents en este cas, perquè al final nosaltres des de la Unió de Llauraus tenim la capacitat que tenim d'anar presentant aquests informes i intentar corregir la situació, i jo veig que la comissió no està per fer una actuació i una resposta ràpida. Mos ha costat més de 2 anys a plegar a que anunciïn una auditoria, més de 2 anys de denúncies contínues d'interceptacions de plagues en ports europeus, d'ús de pesticides no autoritzats per als productors europeus. O sigui, tot el món sap la denúncia contínua que hem estat fent durant 2 anys i es comencem a tindre un punt de partida que és una auditoria. Això simplement l'únic que farà l'any que ve, en 2021, és incomodar al sector argentí i sud-africà, que van tindre que millorar aquestes mesures de cara a la visita d'uns auditors europeus. O sigui, simplement és això. Per això nosaltres volem anar més enllà, volem que tot el que demanem s'implante a raïs d'esta auditoria.
Com va la campanya?
La campanya en estos moments, estem en plena campanya de la recol·lecció de clemenules. Anem de cara a la campanya Sant Nicolau, que els mercats europeus pues, consumixen molt, i de cara a Nadal el que sí que és de veure és que continuem tenint un aprofitament molt baixet de fruita comercial en clemenules, i això fa que no siga una campanya tan esperançadora com pareixia al principi. La veritat és que s'ha complicat un poc. La demanda tan alta que tenien com a conseqüència del Covid-19, que estava al voltant del 20%, i aquesta demanda i consum tan alt també ha baixat aproximadament la meitat. Doncs ens encontrem en un moment que, diguem, és un poc delicat. Els preus no acaben de tindre el tiró que s'esperava, i les compres en camp, pues la veritat és que estan una miqueta estabilitzades. N'hi ha demanda, però n'hi ha demanda de calibres alts, que és el que ens falta enguany. No tenim calibres suficientment alts per a abastir tot el que teníem en aquests moments, i és una llàstima.
També què li pareix la huelga que està convocada per als almacens?
Bueno, al final els treballadors jo crec que defensen els seus interessos, però jo crec que el sector agroalimentari valencià, i sobretot el sector de cítrics, és el més alt que n'hi ha en tota Espanya, no? Així estan les condicions laborals diguem més altes de tota Espanya. El que passa que el treballador pues té que defensar els seus interessos. Realment nosaltres com a Unió de Llauradors som productors, estem fora de la taula de negociació i no tenim molta més cosa que dir. Jo crec que al final el que tenim que intentar és cedir tots un poquet i a veure si s'aclareix, perquè és un moment molt delicat.
Molt delicat.
On venim, pues això, aquesta campanya de Sant Nicolau, la campanya de Nadal, i que la fruita és un producte perecedor que s'ha de recolectar, s'ha de manipular i s'ha d'exportar. Veurem si tots tenen una miqueta de criteri i li donen una solució.
Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver estat així nosaltres i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovilarreal, punto de venta de Comauto en Vilarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovilarreal, Avenida de Francia 62.
Hoy puede ser un gran... Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
¿Te gusta el Kia Stonic? A ti te hace tilín el Kia Niro. Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Fon 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Vila-real.
I ara anem a parlar, com cada dilluns, d'agricultura i per això tenim nosaltres a Víctor Vicedo. Molt bon dia, Víctor.
Buenos días, Susana. Buenos días a todos.
Víctor Vicedo es el presidente de la Asociación de Agricultores Independientes de Vila-real, que a su vez esta asociación pertenece a FENAI, que es una asociación a nivel nacional. ¿No es así, Víctor?
Sí, es una federación. La diferencia entre federación y asociación es que dentro de la federación las asociaciones somos libres y simplemente nos apoyamos en ella para conseguir nuestros objetivos.
Ya estamos en, digamos, en plena campaña de cítricos. ¿Cómo va la campaña de cítricos este año?
Bueno, la campaña empezó bien, con buenos precios, pero poco a poco ha ido menguando y te vienen diciendo en medios de comunicación que es debido al tamaño, que es pequeña, que si ha salido clareta, que si también tiene algo que ver el cotonet. Yo estoy seguro que efectivamente algo tiene que ver, pero sobre todo lo que tiene que ver es que ha aumentado mucho las exportaciones desde Marruecos en el tema mandarina y desde Egipto en el tema de las naranjas. Concretamente, Marruecos ha incrementado un 19% de media su importación a la Unión Europea y ha pasado de 361.000 toneladas exportadas en 2019 a 428.640 toneladas en 2020. Esto es datos de el CEX, del Comercio Exterior de España, y que son datos de todo, tanto de hortalizas como de cítricos, pero la de cítricos también está aumentando. Y en el caso de Egipto nos ocurre lo mismo. Ellos también están aumentando mucho la cantidad, de tal forma que Egipto en naranjas nos ha sobrepasado. O sea que nosotros éramos líderes mundiales en exportación de naranjas y ahora mismo nos han sobrepasado. España exportó un total el año pasado de 1,7 millones de toneladas, mientras que Egipto ha exportado 1,8 millones de toneladas al mundo en general. Pero también dentro de la Unión Europea ha pasado de 2014-2015 de exportar a la Unión Europea 190.000 toneladas, ha pasado a 312.000 toneladas en la campaña 2019-2020. Bueno, ¿esto qué significa? Esto lo que significa es que tanto Egipto como Marruecos han recibido grandes subvenciones europeas para hacer el Plan Verde en el caso de Marruecos y el Plan Tosca en el caso de Egipto. En el caso de Egipto es transformación de desierto en regadío y son 600.000 hectáreas nuevas de regadío, donde principalmente cultivan cítricos y olivos. Y lo mismo ha pasado en el Plan Verde marroquí, que han aumentado en 700.000 hectáreas su producción de regadío, donde tienen hortalizas, olivo y cítricos. Estos acuerdos comerciales que ha firmado la Unión Europea con Egipto y con Marruecos, que van hacia la liberación completa en el 2023, es decir, que Marruecos ahora mismo tiene establecido unos cupos que van en aumento y tiene también una reducción de aranceles. Pero esto en el 2023 desaparece y es la liberalización total. Entonces, ellos van a más. Incluso sus ministros de Agricultura dicen que como les va bien en el tema cítricos, van a plantar todavía más cítricos, van a aumentar esa superficie. El desierto no tiene límites. Ellos tienen han construido la presa Nasser en el Nilo y desde allí desvían el agua hacia el desierto y están regando el desierto del Alemán, y pueden crecer. Todo esto está en manos de grandes corporaciones agroalimentarias egipcias y que tienen relación con otras grandes corporaciones agroalimentarias holandesas de Países Bajos, de tal modo que las exportaciones de Egipto no aparecen como que van a Europa, sino que aparecen que van a Holanda. O sea, curiosamente, ¿no? Con Marruecos está pasando exactamente lo mismo, pero además allí juegan también nuestros exportadores, que tienen fincas en Egipto. Y hay fondos de inversión y tal, porque claro, es un negociazo el que con salarios muy bajos, estamos hablando de 94 euros el salario mínimo interprofesional en Egipto y 11 céntimos el coste de producción de las naranjas, mientras que nosotros aquí la tenemos en 24 céntimos, y estamos hablando en Marruecos de que el salario de un agricultor está entre 0,65 y 0,70 céntimos la hora. O sea, con eso nosotros no podemos competir. Por eso, cuando se habla de reciprocidad, de decir, no, no, hay que competir en igualdad de condiciones. Vamos a ver, se está violando por sistema el principio de preferencia comunitario, que es uno de los principios básicos de la PAC, que solamente tiene tres. La unidad de mercado, que la hemos convertido en global, está violada. El principio de preferencia comunitario, porque ya no tenemos preferencia, la tienen ellos, porque encima tienen ventajas fitosanitarias. Pero solo con eso no arreglamos el problema, porque los costes de producción son muy bajos. Y luego también estamos viendo que estos países van a más y nosotros vamos a menos. Nosotros cada vez estamos exportando menos, con el agravante de que encima mucha de esa producción que aparece como española realmente ha venido de Egipto y ha sido de Egipto o de Marruecos y ha sido reetiquetada.
Mire, esto, incluso hay una publicación y el centro, el Corte Inglés, que es un centro muy prestigioso, donde un agricultor detectó que esa clemenule que estaba ofreciendo no era española, precisamente pues porque estaba marcada, porque tenía manchas, porque tenía oscuridades. Es decir, fue un mismo agricultor el que lo denunció. Y claro, un centro como el Corte Inglés, la verdad es que yo que, y además, más que este centro, él se vanagloria de que ofrece calidad, si no se respetan estas cosas.
Claro, ahí estamos. El corte inglés en realidad no tiene la culpa. El Corte Inglés le ha comprado a un exportador español. Y ese exportador español es el que le ha vendido gato por liebre. Es el que le ha metido el reetiquetado, el que le ha metido naranja española, que en realidad no lo es.
Claro, pero entonces, ¿ese control de calidad dónde lo tenemos? Es decir, el consumidor final, que cuando va al Corte Inglés y entiende que está comprando un producto de primera calidad, no lo tiene. Yo entiendo que el Corte Inglés debería de pedir responsabilidades, ¿no?
Por supuesto que sí. Además, el Seprona tiene que investigar qué es lo que está ocurriendo con el tema de... Y yo creo que lo hacen, ¿eh? Otra cosa es que sea fácil o difícil de detectar, pero yo creo que sí lo persiguen.
Pues esta foto está en las redes sociales, es decir, y además es pública, no es algo que me invente yo, sino que es pública. Hablábamos de todos estos, este género que nos entra de estos países, pero ahora se estaba revisando el acuerdo y estaban relativamente contentos porque es la primera vez que sí se han puesto las pilas a la hora de no dejar entrar nada con ningún tipo de plaga.
Sí, vamos a ver. La normativa fitosanitaria europea con nosotros es muy restrictiva. Por ejemplo, en el tema del cotonet, a nosotros se nos dice no puedes utilizar el metilclorpirifos. ¿Qué se le dice afuera? Afuera se está diciendo no superes el límite máximo de residuo 0,01 miligramos por kilo. Es decir, desde luego ese es el más bajo, ese es el de detección. O sea, el aparatito no detecta por debajo, pero si lo detecta es que existe. Es decir, que se ha tratado con metilclorpirifos. Pero nosotros ahora mismo sabemos que si uno lo trata en cierta distancia a la recolección, pues no aparece ese residuo. Es decir, ojalá a nosotros también nos dijeran no superes el LMR 0,01 miligramos por kilo, como le dicen afuera.
Claro, porque si ahora llega este producto a la frontera y no lo supera, lo que usted me dice, esta marca que usted me dice, el 0,0 no sé lo que
0,01 acaba, miligramos por kilo.
Ellos sí que están utilizando el metil.
Efectivamente, ellos lo están utilizando porque ellos no lo tienen prohibido, ni Europa se lo puede prohibir.
Sí, ese pero es, en el acuerdo, ese es el problema. En el acuerdo que ahora sí que han pedido la revisión, por lo visto se les va a prohibir utilizar el metil y no llegar con cotonet a la frontera, ¿no?
Claro, se va a negociar. O sea, se va a negociar, no se les va a prohibir, se va a negociar esta circunstancia, porque Sudáfrica también tendrá mucho que decir a eso.
Porque da la casualidad de que ahora es los 4 años cuando se tiene que cumplir, o sea, cuando
cinco
cuando tiene que cumplirse otra vez el acuerdo.
Sí.
Yo sé que algunas asociaciones, algunas de aquí, lo han pedido, pero usted concretamente en este acuerdo, ¿qué pide?
Vamos a ver, hay gente que está comprando el que estamos en el libre mercado. Eso es una confusión, ¿vale? Libre mercado es cuando uno está en un mismo país o en unas mismas circunstancias donde todos competimos en igualdad de condiciones, ¿eh? Entonces, la competencia es justa. Porque tenemos la misma moneda, tenemos los mismos salarios, tenemos las mismas leyes, tenemos los mismos impuestos, etcétera, etcétera. Esto es distinto al libre comercio internacional, que son pactos entre países para hacer acuerdos comerciales. Estos acuerdos comerciales, concretamente, se están haciendo los nefastos para la agricultura mediterránea, como puede ser Marruecos, Egipto, Turquía o Sudáfrica o Mercosur, y en cambio los que serían buenos, que te abrirían mercado, como es Estados Unidos o Rusia o China, no se hacen. ¿Por qué? Porque no les interesa a Europa. ¿A quién? Pues a la industria o a la agricultura centroeuropea.
Sí, lo que usted antes ha explicado por intereses económicos.
Entonces, en ese acuerdo de Sudáfrica, nosotros lo que pedimos es que se extraiga la parte agrícola perjudicada, concretamente la parte agrícola perjudicada son los cítricos.
Es decir, usted dice, no queremos ningún acuerdo, simple y llanamente que nos dejen al margen y que nosotros no entremos en ese acuerdo.
Efectivamente, si se saca, a lo mejor el acuerdo se va al garete si se saca la parte agrícola perjudicada, porque a Sudáfrica lo que le interesa, Sudáfrica, estamos hablando de Namibia, Lesoto, Suazilandia, de una serie de países sudafricanos.
Usted tiene claro que cualquier acuerdo siempre irá en perjuicio de los cítricos valencianos.
No, cualquier acuerdo no. O sea, si se hubiera hecho, porque en su día se estuvo negociando el acuerdo con Estados Unidos, en ese caso hubiéramos salido beneficiados, porque nosotros exportaríamos a Estados Unidos y ahora no tendríamos un arancel de 25%. Uh-huh. Pero la Comisión Europea no quiso ese acuerdo porque sí lo quería Estados Unidos, porque nos vendrían muchos cereales de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un gran productor de cereales. Uh-huh. ¿A quién perjudica que vengan muchos cereales? A Centro Europa. Pero si hubieran hecho ese acuerdo, nosotros exportaríamos allí aceite, exportaríamos allí naranjas, incluso podríamos exportar verduras.
Porque usted no confía para nada en este nuevo acuerdo de Sudáfrica. Usted siempre tiene la sensación de que el cítrico español saldrá perjudicado.
No, por supuesto, porque vamos a ver, la campaña de los cítricos no son 3 meses de verano, la campaña de los cítricos son 9 meses y obviamente nos están interfiriendo. Entonces, cuando ellos nos meten aquí, que además se van ampliando mes a mes, uh-huh, el que ellos puedan exportarnos a nosotros cítricos. Entonces, cada vez ellos nos interfieren más en nuestra campaña. Y entonces esa interferencia hace bajar los precios. Se produce una sobreoferta de cítricos en el mercado. Entonces, hay que detener eso, porque la reciprocidad fitosanitaria no va a resolver el problema. También la pedimos, porque por lo menos que justamente tengan las mismas condiciones que nosotros. Por supuesto que también la pedimos, pero no es la solución.
Claro, ustedes van un paso más allá. Claro, ustedes lo que consideran también es que debería estar fuera, claro, el cítrico español.
Claro, el tratamiento en frío también es una barrera comercial, no una dificultad comercial para ellos. También hay que exigir el tratamiento en frío para que no nos vengan plagas y para que ellos tengan trabas comerciales. Pero aún así, con tratamiento en frío y con igual condiciones fitosanitarias, igual nos van a mear en precio, porque Sudáfrica tiene 212 euros de salario mínimo interprofesional.
Fíjese cómo ha cambiado su discurso. Al principio de empezar todos estos programas, ustedes pedían igualdad. Y ahora, en este momento que se ven venir, a ustedes le da la sensación de que van a hacer un paripé y por eso lo que quieren es que saquen el cítrico.
No, vamos a ver, yo siempre he pedido el extraer la parte agrícola perjudicada de los tratados por una razón muy sencilla. Porque tú no puedes, si tú en tu casa tienes naranjas, no irás al mercado a comprar naranjas.
Usted personalmente o como presidente de su asociación quizás sí que haya sido de las personas que haya pedido la extracción, pero yo le digo a usted que toda la gente que ha venido a defender el cítrico...
Sí, lo sé. Siempre,
han pedido
siempre
igualdad.
Ese discurso es engañoso. ¿Por qué? Porque ellos creen que estamos en un libre mercado y que ellos tienen el mismo derecho a vender en Europa que nosotros. Y obviaban el principio de preferencia comunitario. Yo fui el primero en hablar en artículos en prensa del principio de preferencia comunitario que se estaba violando. Y hoy, gracias a Dios, ya hay alguna organización que habla de ello. Entonces, si no respetamos el principio de preferencia comunitario en la firma de los acuerdos comerciales, estamos perdidos. Porque ellos van a más, tienen costes de producción muy bajos y nosotros vamos a menos. Por lo tanto, hay que corregir rumbo. Y en política todo es posible, porque son decisiones políticas. Porque alguno me dirá, no, tú eres un dogmático, tú eso no puedes hacerlo, es que son acuerdos ya firmados. Oye, está la revisión ahora. Vamos a plantarnos. Y si el acuerdo comercial con Sudáfrica se va al garete, que se vaya. Porque efectivamente ahora mismo habrá mucha gente, sobre todo alemana, muchas empresas que están vendiendo electrodomésticos, maquinaria, etcétera, a Sudáfrica sin aranceles. Y eso les beneficia, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué tienen que perjudicar a la agricultura nuestra?
No, es que a usted le ha tocado en el lado de la balanza que es la que quiere, claro, que usted pide el equilibrio justo para ustedes.
Un apunte solo, Susana.
Sí.
Vamos a ver, los perjudicados vamos a ser todos, porque si nosotros perdemos la soberanía alimentaria en una crisis, el poder lo tiene el que da la alimentación. la agricultura mediterránea se va al garete con estos acuerdos. Es que ellos van creciendo y nosotros vamos retrocediendo. Nosotros no podemos estar...
No se va a cansar de repetirlo, ¿eh?
Claro, claro, Víctor, es que es así.
Parece, a veces a usted le resulta incluso chocante que la gente no acabe de entender que es eso exactamente lo que usted reclama. Yo creo que me hablé de la contestación de la segunda carta que han mandado al Ministerio de Agricultura.
Sí, vamos a resumirlo rápidamente. En la primera carta nosotros pedíamos que, de acuerdo al artículo 53 del reglamento 1107, se realizara una autorización excepcional del metilclorpirifos. Ellos nos contestaron que no se podía aplicar este artículo que dice que es ante un peligro imprevisible y que no pueda controlarse por otros medios, pues el gobierno tiene la potestad de dar una autorización excepcional de un producto que no está en el mercado y que en este momento está prohibido. Entonces, ellos nos contestaron que existen productos autorizados fitosanitarios que tienen una eficacia suficiente y que además nos decían que las superficies tratadas con metilclorpirifos, si hicieran esa autorización excepcional, superarían el LMR autorizado, que es 0,01 miligramos por kilo. Bien, pues nosotros en la segunda carta lo que hicimos es decirles que no, le aportábamos las pruebas de que el LMR autorizado no se superaría.
Ustedes, sino autoridades en la materia le daban por escrito que esto no
se... Claro, ahí estamos. O sea, nosotros lo que hicimos fue pedirles a las cooperativas análisis clínicos de fincas tratadas con metilclorpirifos en los meses de abril y mayo, que es cuando el cotonete hace daño, y si sacaban o no trazas a la hora de la recolección, que además son mandarinas tempranas, o sea que ya la tardía ya ni te digo, ¿no? No aparecen trazas. Entonces, ¿por qué? Pues porque en esos momentos la naranja no está del todo formada, no tiene esos aceites esenciales que pueden retener un producto liposoluble como es el metilclorpirifos. Si lo hiciéramos en junio, que la naranja ya está formada, posiblemente sí que se disuelva en esos aceites esenciales que tiene el cítrico y sí pudiera aparecer. Pero tratando en abril y mayo, eso no ocurre. Concretamente, yo diría que es a 50%, 60% de pétalo caído. Ese es el momento.
¿Contestación? ¿Usted quería leerme textualmente?
La respuesta es exactamente la misma que nos dieron. Es decir, que nosotros aportando, porque me he dejado otra cosa, hemos aportado también los certificados de las cooperativas de servicios y de empresas fitosanitarias de tratamientos, donde ellos dicen que no son eficaces, no han tenido ninguna eficacia los productos fitosanitarios que han tratado. Pero incluso hay un par de ellas que han probado las trampas y nos dicen exactamente lo mismo, que las trampas tampoco han sido eficaces, que hablaremos posiblemente de ello después, ¿no? Bien, pues concretamente nos responden, un segundo, que esto lo tengo que leer.
Esta es la contestación.
Esta es la contestación oficial del ministerio, del ministerio, concretamente de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal. El complicado perfil tanto ambiental como desde el punto de vista de la salud pública del clorpirifos y el metilclorpirifos, puestos de manifiesto en la última documentación científica de esas sustancias al límite de detección analítica en la Unión Europea, hacen inviable la concesión de una autorización excepcional para esas sustancias en cítricos, ya que esto implicaría que el LMR fijado y de facto inhabilitaría estas producciones para su comercialización en el interior de la Unión Europea. Pero no te hemos adjuntado los resultados de análisis clínicos que dicen que no se superaría ningún LMR porque no hay ninguna traza. Asimismo, reiterarles que en este caso, ¿dónde está? En este caso, ya que esto implicaría que las producciones tratadas en este caso tampoco es de aplicación el artículo 53 del reglamento 1107, que es al que nosotros nos acogemos, al existir y estar autorizados productos fitosanitarios alternativos con eficacia suficiente. No te estamos diciendo que no con certificados, vamos a ver, están diciendo que nuestros ingenieros agrícolas son unos paletos, o qué nos están diciendo, porque
no,
esto
igual es que esa parte no la han leído. Víctor, verá, otra cosa de las que ahora también hemos tenido la novedad es que desde la Conselleria de Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ja van a empezar bueno, ya han dado el visto bueno para el trampeo masivo en cítricos.
Bueno, a mí me parece bien que ellos financien con un 50% las trampas, pero existen varios problemillas. El primer problema es que la propia empresa dijo que solamente podría tener capacidad para 1.000 hectáreas. La superficie afectada son 80.000. Lo acordado entre la Unión de Llauradors con la Consellería es de 10.000 hectáreas. Bien, es posible que la empresa a lo mejor haga un esfuerzo y llegue a esas 10.000 hectáreas, a cubrir esas 10.000 hectáreas, hasta 80.000 afectadas este año, que el año que viene van a ser más porque esto va creciendo. Durante el verano esto se ha ido desarrollando. Entonces, estamos hablando que se van a cubrir 10.000 hectáreas. El mismo escrito nos dice en función de las existencias. Ellos mismos saben que las existencias no van a ser, no se van a poder cubrir todo.
Se han curado en salud en caso de que, y previendo de que no puedan llegar, que no sea una algo que les puedan echar en cara, ¿no?
Claro, y en cualquier caso, una cosa que tiene que entender la gente es que el sistema de atracción y muerte con feromonas, que son estas trampas, según Vicente Navarro, que es el experto en este tema y el que ha hecho las pruebas con ellas, dice que disminuye las poblaciones paulatinamente a lo largo de generaciones. No vamos a hablar de porcentajes, porque hay otros que hablan de un 20% a trampa por árbol y tal. No vamos a hablar de porcentajes, nos olvidamos de porcentajes. ¿Por qué? Porque estoy convencido que los porcentajes cambian en función de la cantidad de infección que tenga la finca. Lo que está claro es que durante todo el verano esto ha ido creciendo. ¿Por qué? Pues porque no teníamos armas, ¿no? Entonces, digamos que al principio de la primavera, la población de Lotococcus aberiae, de cotonet, va a ser bestial. Va a haber muchísima más afección.
Del principio de primavera del 2021.
Claro, efectivamente. Va a ser bestial. Si resulta que estas trampas disminuyen las poblaciones paulatinamente, significa que cuando en abril empiece a salir el bichito, paulatinamente va a tener un porcentaje muy bajito de control de este insecto. De tal forma que el insecto en abril está haciendo daño. En mayo está haciendo daño. ¿Y cuándo la trampa va a poder controlar la población de Anagyrus? De Lotococcus. Pues vamos a ver, cuando llegue agosto, digamos que habrá disminuido la población, pero que las mismas empresas de fitosanitarios que han tratado con feromonas nos dicen que cuando han puesto las trampas de feromonas no han notado ninguna disminución de población en el mes de abril y de mayo. Es decir, que efectivamente disminuye la población paulatinamente. El daño lo vas a tener también si no haces tratamiento fitosanitario, si la afección que tú tienes es grande. Si es pequeña, pues posiblemente la controles. Pero claro, ahora mismo quién sabe si su afección es grande o pequeña. Yo el año pasado no tenía Delotococcus en más que en una finca y en muy poca cantidad. En esa finca que tenía muy poca cantidad, este año he tenido ya una afección de un 15% y en las otras lo tengo presente ya he visto naranja afectada. ¿Qué cantidad va a haber ahí? Entonces, lo que quiero decir es que además las trampas, la cantidad que dice Abel Zaragoza, que es el responsable de desarrollo de semi-organoquímicos de Comercial Química Masó, dice que hacen falta 450 difusores por hectárea. Cuando la consellería habla de pagar la mitad, ¿está hablando de pagarnos la mitad de esos 450 difusores por hectárea o va a poner menos cantidad? Eso tampoco lo sabemos, qué cantidad es la que va a dar por hectárea. No lo dice el escrito. Entonces, si con esos 450 difusores por hectárea, que teóricamente es a trampa por árbol, ¿va a ser a trampa por árbol lo que nos va a dar la consellería? Esa sería la otra pregunta.
Víctor Viciedo, como siempre, se nos ha acabado el tiempo. Espero que lleguen a un principio de acuerdo, o al menos que le escuchen y que entiendan por qué usted está tan firme en su posición a la hora de que lo saquen. Que saquen a los cítricos del tratado en este momento antes de firmarlo, ¿no?
Bueno, efectivamente, y yo pues En MediTV tengo un programa que se emite precisamente hoy a las 7:30. Y precisamente este programa lo dedico a los acuerdos comerciales. Por lo tanto, recomiendo a la gente, si quiere saber más sobre la problemática de los acuerdos comerciales, que vea esta tarde a las 7:30 el programa
que conecte y
en MediTV.
Allí, y que pueda entender más lo que usted allí va a explicar, que se va a centrar justamente en estos tratados.
En ese problema, así es.
Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Agricultores Independientes de Vilarreal, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Susana, buenos días.
Y ahora anem a parlar con... Bueno, com també haurà pegat un salto mortal el que ha guanyat el premi en altura del premi del sorteig extraordinari de la Constitució de la Loteria Nacional, dotat en 1,3 milions d'euros. I només s'ha venut en la localitat de Castelló, en altura i en Saragossa. Segons ens ha comunicat Loteries i Apostes de l'Estat. Imagina't el salt mortal que ha pegat el guanyador d'esta quantitat. Per cert, bonica cançó, eh?
Sí, m'encanta. A més, avui com és dissabte bord, no? Doncs pues, així no, un mos ho passarem millor. És un dilluns, menys dilluns, no?
Les dos del migdia, Maria,
dimecres. Escolta, si vols que agarrem festa dimecres.
Que pronto.
Per nosaltres bé, però per la gent que mos escolta, malament.
Pues sí. Dimecres, com sempre, estarem així a les 12, no?
Exacte, com més i millor, com sempre. Que sé que esperes això.
A més de veres. I a vosaltres els deixem en els nostres companys Javi Mata i Víctor Rubio.